Aquest dimecres comença a caminar una nova entitat a Sant Cugat. Es tracta de l'Associació d'Egiptologia de Sant Cugat Valldoreix. La seva primera activitat és una conferència a càrrec de la doctora en Egiptologia Irene Cordón, que pronunciarà la xerrada Egipte al do del Nil. Primer de tot, volem agrair a la doctora Cordón doncs, que ens atengui i benvinguda.
Moltes gràcies.
Anem per parts, si de cas m'agradaria que m'expliqués què és l'egiptologia. Vull dir, què comprèn? Perquè egiptologia és un concepte molt ampli, però estem parlant d'història, de llengua, de societat. De què parlem, vaja?
Bueno, la pregunta és molt interessant, perquè passa precisament això, que a vegades l'egiptologia un no acaba de saber ben bé què englobar-hi. Jo definiria com l'estudi d'aquella civilització que va viure a la ribera del Nil, ara fa 5.000, 4.000, 3.000 anys, en els quals el rei era aquell home que anomenàvem el faraó. Llavors, l'estudi que inclou? Doncs completament tots els aspectes de la vida d'aquesta civilització, pot ser des de la seva història, però també aspectes més concrets, com per exemple des de la medicina, la construcció d'aquestes piràmides, a la vida quotidiana, fins i tot a l'art culinari, qualsevol aspecte d'una civilització.
Hi ha altres civilitzacions doncs, que han marcat profundament i potser fins i tot més que l'egipci, al devenir de la història, però que no tenen aquesta fascinació. Al seu entendre, què té Egipte i la seva història doncs, que no hagin tingut o que no desperti l'interès que desperten doncs, altres moments històrics?
Sí, sí, no, tens tota la raó. Jo crec que l'antic Egipte el que té és... són moltes icones, en el sentit que jo dic l'antic Egipte i automàticament molts dels oients segur que ja s'imaginen unes piràmides, uns temples, un riu, té moltes icones. Aquesta gent va construint pedra i llavors tot el que ens ha arribat ens fascina perquè també té quelcom de misteriós, etc, etc. En canvi, altres civilitzacions antigues, també molt importants, fins i tot contemporànies a l'Egipte, com per exemple Mesopotàmia, la veritat és que és una civilització que no té icones, perquè si jo dic Mesopotàmia la gent en aquell moment al cap et ve una espècie de nebulosa que no acabes d'entendre ben bé, ni no saps ni situar-ho. En canvi, l'antic Egipte és això, té moltes icones, el bombardeig és constant, amb imatges d'egiptologia, fins i tot jo recordo fa molt poc, hi havia uns paquets de tabac, una marca, que sortia un camell i també sortien unes piràmides, o sigui que fins i tot et pots trobar, fins a la sopa, et pots acabar trobant alguna icona que pertany a aquesta civilització.
El títol de la conferència, el dèiem només començar, és Egipte, el do del Nil. Un sense l'altre no s'explicarien.
Perfecte. A veure, la qüestió era que avui havíem de fer una conferència inaugural per a aquesta associació d'egiptologia aquí a Sant Cugat, Valldoreix. Llavors, què volíem? Doncs, sobretot, situar aquest antic Egipte, presentar el context cronològic i el context geogràfic en el qual es va desenvolupar aquesta civilització. Curiosament, el que és Egipte és un lloc molt, molt àrid. De fet, si jo dic Egipte, molta gent li ve el cap amb moltes dunes, molt desert. Llavors, com és possible que ja es desenvolupés una civilització? Doncs, això va ser gràcies al Nil. Sense el Nil no hauria pogut existir aquesta civilització i és per això que el títol l'hem posat tal qual, Egipte, el do del Nil, que de fet no és una frase que vam dir nosaltres, sinó que la va dir un historiador grec que es diu Heròdot, de mitjans del segle V, que ell precisament doncs, fascinat per aquesta cultura, aquesta civilització, doncs, va veure claríssim que sense aquest Nil no hauria pogut desenvolupar-se ni existir amb l'antic Egipte.
Ara escoltant-la i abans parlava doncs, de llegendes i de més, sí. La feina d'un egiptòleg és anar desfent llegendes contínuament?
De fet,
sí. Les piràmides
sí.
Van ser els extraterrestres, entre moltes altres.
Això és una constant. O sigui, precisament com que desperta molts misteris, és molt fàcil sempre recórrer a aquest tipus de suposició. El que passa que jo crec que és molt més interessant veure la voluntat de l'home, que és capaç de fer aquestes construccions en unes èpoques doncs, que ara seria impensable perquè no, la tecnologia que ells van utilitzar no té res a veure amb la que puguem tenir nosaltres. La veritat és que la feina de l'historiador consisteix en això, en quatre peces que es tenen, intentar... és com una espècie de trencaclosques, intentar anar muntant per anar fent doncs, una història coherent i evidentment sempre basant-nos en fets, en dates històriques i documents que es puguin provar.
A banda de la història també he explicat doncs, que la seva feina o la dels egiptòlegs és parlar d'altres diguem-ho curiositats, sí. Preparant l'entrevista he vist que vostè també ha treballat el que és la cuina d'aquell període. L'utilitza cuina alguns plats d'aquella època?
I tant, i a més us ho recomano, per exemple, un plat exquisit, un menjar luxós, d'aquells que podríem dir de Nadal nostre, seria la preparació d'uns ous de guatlla amb una ceba caramelitzada, que escolta, és boníssim, us ho recomano. I fent una mica el que comentes, amb el tema de l'egiptologia, precisament, és una ciència multidisciplinar. Aquí pot entrar qualsevol persona que estigui especialitzada en una temàtica que no sigui ni la història. Jo mateixa, abans d'estudiar història, abans t'ho comentava, vaig estudiar dret, i de fet a mi el que més m'interessa és el dret a l'Antic Egipte. O sigui, és realment fascinant trobar-me un testament, per exemple, de fa 4.000 o 5.000 anys i poder-lo analitzar amb els ulls que tinc de jurista o el cap que tinc de jurista. I llavors aquí és on invito jo, doncs, a metges, arquitectes, també els cuiners, també el palet, a qui sigui, que entri perquè a partir dels seus coneixements pugui ajudar-nos una mica a esbrinar altres aspectes d'aquesta cultura.
Els documents jurídics diuen molt, doncs, d'un període històric. Vostè també ha treballat molt la presència de dones a la reialesa egípcia. Tothom pot tenir el nom al cap, noms com Nefertiti, Cleopatra, Hatshepsut, si no els he pronunciat bé ja em corregirà, però i posant a l'alçada d'altres noms com Tutankamon o altres igualment coneguts. Reflecteix aquests noms el que era la posició o el paper de la dona en la societat de l'Antic Egipte?
No, com sempre. O sigui, una cosa és la dona de la reialesa, que tenim alguns noms com aquests que els has pronunciat perfectament, Hatshepsut, Nefertiti, Nefertari, etc, etc. Aquestes són unes dones que bueno, excel·leixen en la seva feina, que a més van viure en un món d'homes, que això s'ha de tenir molt en compte i que per tant doncs, eren realment molt competents. El que passa és que hauríem de fer potser aquí separar el que és la dona de la reialesa amb la dona de l'esfera privada. Llavors, aquest és un altre tema. Tenim molts documents que parlen de les dones de la reialesa, com algunes d'aquestes que van arribar fins i tot a ser faraó, però després el que seria la dona corrent, la dona al carrer, tenim molt pocs documents, però bàsicament el que podríem dir és que són camperoles, analfabetes, que treballen la terra i que sabem molt poc d'elles. Però molt interessant els estudis de gènere també, evidentment, enfocats cap a aquesta civilització.
I ja per anar acabant, perquè em sembla a mi que ja la deuen estar esperant a baix, ha fet molt mal a la seva feina i a la cultura i patrimoni d'Egipte doncs, l'espoli continuat que ha viscut en època de colonització, però el comerç o tràfic d'antiguitats continua prou viu.
Continua viu, malauradament. El que passa que aquest és un debat que podríem posar sobre la taula perquè, clar, a mi sovint a vegades hi ha gent que em diu que, sobretot arran de la primavera àrab, molts es qüestionen no? Què passaria si no hi haguessin alguns d'aquests espolis, que tal qual, com tu ho has dit molt bé, són espolis, no s'haguessin produït. Ja sabem que tot el que són els museus, en aquest cas europeus o del primer món, doncs es van farcir d'aquestes peces en una època que sembla ser que un podia arribar a Egipte, s'enamorava d'un obelisc o d'una estàtua, l'agafava i se l'emportava. Això en principi s'ha acabat, però sabem que hi ha un mercat negre que continua i aquesta és la gran pena, és que per culpa d'aquest col·leccionisme privat i de voler tenir una peça que estigui decorant un menjador, doncs ens podem perdre molta informació, pot ser un document vital per l'historiador i malauradament doncs no tenim accés a ell.
Doncs bé, sembla que tindrà feina per fer per endavant. Moltes gràcies per comentar amb nosaltres doncs bé, què és l'egiptologia, posar una mica de llum i gràcies que vagi bé l'inici d'aquesta nova associació a Sant Cugat. Irene Cordón, recordem, doctora en egiptologia, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.